Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts un cop més al De cap i de nou de Radio Estel i Radio Principat. En la recerca d'un estar bé, de sentir-se bé, intentem cuidar totes les dimensions del nostre cos. Cuidem l'alimentació i el descans, cuidem les relacions socials, fem esport, dediquem temps als nostres pensaments, llegim, gestionem emocions. El nostre esperit, per viure d'una manera sana i plena, necessita també exercitar-se. Coneixes bé un mateix, deixar-se impregnar i transformar pels propis ideals i creences. Situar-se, sentir-se part del món, de l'existència. És tota una dimensió, l'espiritual, que no és exclusiva de les persones que s'adhereixen a una fe. És una dimensió que s'ha de trobar o que ha de trobar la seva manera d'expressar-se i de viure si volem realment trobar la felicitat, una vida plena, una vida que tingui sentit per a un mateix. Exercitar aquesta dimensió no és difícil, però no està tan a l'abast com quan volem exercitar el nostre cos. Pel cos només cal anar a un gimnàs. Per l'esperit cal trobar altres camins. Camins, precisament, que perquè ens fan sortir de la voràgine diària ens costen més de trobar. Avui, al De cap i de nou, parlem de com exercitar l'esperit.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'exercitar l'ànima, d'exercitar l'esperit, i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Ens acompanyarà el Xavier Meloni, que és teòleg, antropòleg i jesuïta, expert en diàleg interreligiós. Ens acompanyarà el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar. L'Anna Ratllo ens portarà la brúixola i el Toni Huguet ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem De cap i de nou.
De cap i de nou.
I en començar el programa, avui que parlarem d'aquest exercitar l'esperit, ens preguntem què volem saber i volem veure, doncs, quina és la qüestió d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon vespre i benvingut.
Bon vespre, Oriol, novament.
Avui a explorar una dimensió potser més abstracta, però, si més no, molt vital, també.
Doncs sí, perquè realment, com has dit a la introducció, de vegades ens dirigim a dimensions físiques o l'alimentació i de vegades queda una miqueta fosca, enfosquida per les altres dimensions.
Doncs
donar-li llum.
Doncs anem a veure si li donem llum.
Molt bé.
O que segurament ens donarà llum si il·luminem la dimensió espiritual, la nostra part espiritual.
De ben segur. Doncs justament, comencem amb la paraula dimensions. Ves amb quina paraula comencem avui el programa. Em refereixo, perquè ens entenguem, a totes les parts que ens integren a les persones. Els coneixements, el físic, allò afectiu, psíquic i, com no, espiritual. Podríem parlar de parts que ens sumen, que ens fan, i la part espiritual, la dimensió espiritual, tindrà el lloc reservat avui. Què entenem per dimensió espiritual? Cal creure o és una part que totes les persones tenim, però no tots desenvolupem o creixem a través d'ella? Abans que no entri en una altra dimensió, us presento la segona paraula. Créixer. Que maco aquest verb, créixer com a persona, no en centímetres ni en quilograms. M'agrada parlar d'aquest verb. Segur que avui apareixerà i volem saber com, a través de la dimensió espiritual, podem créixer, connectar-nos, ja sigui amb nosaltres o amb la natura, amb Déu. Créixer ho podem fer de moltes maneres, però avui escoltarem un camí. Un camí que es pot des de moltes maneres, com us he dit. I avui les volem escoltar, perquè el desenvolupament humà no para de donar passos endavant. Per últim, la paraula retirar-se. Sentim per boca dels personatges del mass media que retiren actors, esportistes, entrenadors. Però avui no ens volem retirar del nostre camí, ni parlarem de punts i finals, sinó d'un concepte que serveix per créixer i assaborir la dimensió espiritual. En què consisteixen els exercicis espirituals? Quines característiques reuneixen? Tothom ho pot fer o cal alguna cosa especial? Doncs ja tenim les tres paraules trampolí. Anem a llançar-nos a l'aigua de la nostra qüestió. Com podem exercitar la nostra dimensió espiritual?
Com podem exercitar la nostra dimensió espiritual? Això és el que volem aprendre avui. I doncs des d'aquesta piscina en la qual ja ens has llançat, Jordi, anem a veure també, a saludar l'Anna i a veure amb quina frase avui perdrem el nord.
Mira, perdem el nord quan diem això no ho puc perdonar.
Això no ho puc perdonar.
Sí.
Quan diem aquesta frase hi ha alguna cosa aquí, alguna energia interna, alguna creença que ens està desorientant.
Ens està desorientant i ens bloqueja molt de cara al futur. Ens tanca moltes portes.
Doncs anem a veure, veurem la darrera part del nostre programa, com aquesta frase, això no ho puc perdonar, com posant la brúixola podem reorientar-la i veure si recuperem el nord.
Ho veurem, doncs.
Doncs ja tenim tot al damunt de la taula per començar el nostre De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Anem a saludar ja el nostre convidat d'avui, Xavier Meloni, teòleg, antropòleg i jesuïta, expert en diàleg interreligiós i que a més ha acompanyat durant molts anys els exercicis espirituals de Sant Ignasi. Bon vespre i benvingut.
Bon vespre, Oriol.
Ben retrobats de nou al nostre programa. Avui per parlar d'un àmbit que coneixes prou bé, d'aquests exercicis espirituals de Sant Ignasi i com, d'alguna manera, doncs, aquesta eina que proposa en un cert moment Sant Ignasi, com això també té punts de connexió amb l'experiència espiritual, podríem dir, de tot el món, també de les diferents cultures. Per començar, podríem potser aclarir aquesta idea d'exercitar. L'esperit es pot exercitar com exercitem el cos?
Un exercici és qualsevol acte que podem repetir successivament, que a l'inici ens resulta artificial o dificultós, però que a mesura que l'anem repetint una i una altra vegada, l'anem interioritzant i al final se'ns fa com natural. Doncs igual que, efectivament, hi ha els exercicis físics, també hi ha els exercicis de matemàtiques o els exercicis lingüístics o exercicis de qualsevol cosa que al començament ens resulta ingrata, però que a mesura d'una i una altra vegada, una i una altra vegada, la fem nostra, la fem familiaritzant. Probablement anem fent també connexions neuronals. La repetició permet que es vagin uns vincles, unes connexions que són el que després fa que flueixi la informació o el recorregut que s'hagi de fer. Doncs, efectivament, en l'esperit també hi ha exercicis. A mi una frase que m'agrada molt dir, que és: els exercicis creen hàbits i els hàbits creen estats. Aleshores, comencem per uns exercicis que a l'inici poden ser una mica, doncs, diguem, artificiosos o costosos, però que en el llarg d'un mes o d'una setmana o, en fi, no, al llarg d'un temps, del temps que duren, després en parlarem d'això, doncs es van fer cada cop més interiors i al final un flueix profundament a través d'ells.
Per una persona que no conegui aquests exercicis espirituals de Sant Ignasi, com els podríem definir, així en poques paraules, per ubicar aquell oient que potser n'ha sentit a parlar o que no n'ha sentit a parlar mai?
Bueno, els exercicis de Sant Ignasi tenen 500 anys d'història, en aquest moment, aproximadament, i probablement dins de la tradició catòlica siguin de les poques pautes tan clares per entrar en la vida espiritual. Hi ha una altra, que és l'elecció divina de l'àmbit monàstic, però una pautuació tan específica com aquestes, doncs, de fet, només quasi podríem dir que en trobaríem només aquestes dues, no? A part de les pràctiques devocionals que van per una altra banda, no? Aleshores, els exercicis es poden enfocar des de dues bandes. Des de la progressió que es va fent, que són pròpiament 4 setmanes, l'experiència total és d'un mes, que està dividida, pautada en 4 moments, després també en parlarem d'això, o sigui, per tant, el recorregut que es fa al llarg temàtic, un recorregut temàtic, i després el tipus d'exercicis que es fa cada dia, on es passa d'una oració més vocal a una meditació fins a una contemplació. O sigui, també aquí hi ha un recorregut d'uns tipus d'exercicis que a mesura que es van assumint uns es poden obrir els següents.
Podríem dir que la particularitat de Sant Ignasi d'aquests exercicis és aquesta programació específica.
Pautació. Programació,
entenc la... Lliatres.
Entenc la paraula perquè justament parlem de desprogramar-nos, no? I llavors, bueno, entenc que d'una banda hem de programar...
No, utilitzem un llenguatge acurat, em sembla molt bé.
Jo, sí, bueno,
pautació.
Pautació, no? Jo diria que sí, perquè la pauta és una, com una paraula més, com més oberta, no? Uh-huh. Jo crec que, no sé, dels oients, que quina experiència poden haver tingut fa molts anys, perquè dels anys se'n feia molt abans, no? I em consta de gent que va quedar cremada, precisament perquè estaven massa programats, diguem-ne, no? I justament la idea de Sant Ignasi és que es va al ritme de cada persona, eh? I aleshores sí que hi ha un recorregut, evidentment, i Sant Ignasi té molt clar cap a on vol conduir, però respectant molt el ritme de cadascú. Aleshores, quina és la intuïció de Sant Ignasi fa 500 anys, que això és l'interessant, no? Uh-huh. La certesa de que cada persona pot trobar la voluntat de Déu, o sigui, l'escolta profunda del seu desig, si es dona el temps per escoltar-la. Ell havia estat a Montserrat, havia pres dels monjos un tipus de pregària, però, clar, en el cas dels monjos anava cap a la via unitiva, o sigui, els monjos ja havien fet l'oració de vida i aleshores era qüestió d'aprofundir cap a una oració més, cada cop més contemplativa. Ell treu, diguem-ne, bastant de les coses que va aprendre entorn del mètode que tenien a Montserrat i diu, no, qualsevol persona del carrer ha de tenir la possibilitat de saber escoltar les veus interiors i distingir les veus inautèntiques de les veus profundes. Aquesta escolta de la veu profunda és el que en un llenguatge més tradicional podem dir la voluntat de Déu. No una voluntat imposada des de fora, sinó l'escolta i la identificació d'aquest desig pregon que cada persona té.
Per tant, s'adreça a tothom, no a persones que ja han pres una opció religiosa específica, sinó a tothom.
Efectivament, inclús Sant Ignasi, quan a l'inici va començar a donar exercicis espirituals, ell mateix era laic, va ser sacerdot després, però ara, de nou, molts laics també estan formant-se per donar exercicis, no? Perquè això és qüestió de comprendre, d'interioritzar el mètode. I una vegada el mètode un l'ha viscut, aleshores pot donar-lo o oferir-lo als altres també, no?
Això en aquell context de la seva època era revolucionari, podríem dir, era nou?
Va ser-ho. De fet, Sant Ignasi va ser convocat 12 vegades als tribunals inquisitorials perquè això dels exercicis no s'acabava de veure.
Clar.
A veure que, inclús a l'inici, quan ell encara no ha estudiat a Roma, està en Alcalà, a Salamanca, diverses vegades és convocat als tribunals. Vostè, com sent laic i no havent estudiat teologia, parla de coses de Déu. I aleshores diu, bueno, doncs, perquè això està a l'abast de tothom, no? Però dir això en aquell moment era considerar alumbrado, no? Dins de les heretgies dels il·luminats i dels alumbrats. I abans, per totes aquestes dificultats, va marxar a París perquè pogués el deixessin en pau, diguem-ne, no? Després ell va assumir el sacerdoci, per suposat, i després per ell el sacerdoci també és una cosa important, però des de l'inici deixen ben clar que no s'ha de ser ni molt menys ni sacerdot ni religiós per proposar als altres la pròpia experiència que un té, no? I això, dic, últimament s'ha recuperat de nou.
Quina és la finalitat d'aquests exercicis espirituals? És a dir, l'objectiu que ha de perseguir o ha de buscar una persona en fer-los i que potser també d'alguna manera seria extensiu a quan una persona vol exercitar la seva dimensió espiritual amb aquesta proposta concreta o amb una altra, on ens ha de portar això?
Molt bé. Jo crec que això ens dona ocasió de parlar d'aquest recorregut que tenen, aquestes 4 setmanes que esmentava, perquè queda molt clar. I sentirà ser una persona molt programada, per reprendre la paraula d'abans, i ell mateix ha de tenir que alliberar-se de l'excessiva senyit que ell estava a si mateix, no? Però, vamos, en qualsevol cas, ell va experimentar al llarg de 30 anys, perquè això també és interessant, tenir en compte que els exercicis ell els experimenta i està, de fet, quasi 30 anys elaborant el text.
És a dir, quasi 30 anys
donant voltes i voltes.
Per tant, llavors, no va ser una il·luminació d'un moment, sinó que hi ha tot un procés aquí.
Sí, la il·luminació la va tenir, i parlem de l'il·luminació del Cardoner, però la il·luminació és una guspira o és una llavor. Després has de convertir en un arbre, i l'arbre necessita anys per fer-se sòlid, no? I per tant, ell va començar a prendre notes i a tenir intuïcions, però fins al text que avui tenim hi ha una sedimentació de 30 anys. Llavors, quina és la seva intuïció? En primer lloc, doncs, que arribem desordenats, és a dir, que la nostra vida té moltes forces, molts impactes, moltes ferides, molts temes dels quals hem de reconciliar o amb nosaltres mateixos o amb altres persones. I, per tant, la primera setmana és posar coneixement de les assignatures pendents que un té, d'alguna forma, no? O sigui, de poder rellegir la pròpia vida i identificar els moments de ferida, de confusió i de reconciliació amb un mateix, amb els altres i amb Déu, que s'ha de tenir, no? quan s'ha esmentat a l'inici, l'Anna ens deia, no?, que anava a parlar d'això, no ho puc perdonar, doncs efectivament la primera setmana està dedicada a perdonar, a poder ser perdonat i poder perdonar. I això és molt important. Cada setmana no conclou fins que s'ha realitzat el fruit de lo que es proposa. Per tant, encara que la setmana en un mes en principi duraria 7 dies, però si el bon acompanyant, el bon mestre, no conclou, sinó que fins que no es produeix la reconciliació, bueno, potser doncs un ha d'estar tot un mes amb aquest tema, si té una qüestió grossa, perquè si no l'altre...
Que ha de perdonar, que ha de treballar, que ha de regular, a relaborar, que es diu també en un altre llenguatge avui, no?
Efectivament. Ser perdonat, per la mirada del Senyor, de Jesús, en totes les escenes de l'Evangeli on Jesús perdona, i al sentir-se un perdonat, aleshores és capaç de perdonar. O al revés, quan un és capaç de perdonar, aleshores també pot rebre el perdó. Aquestes són en totes dues direccions, i tot això és molt complex. De nou, el mestratge o la capacitat de l'acompanyament és aturar-se i anar fent el procés que la persona requereix.
El temps que necessita. Aquesta seria la primera setmana.
La primera setmana.
Aquest arribem desordenats, i aquesta reconciliació, aquest saber-se perdonat i saber perdonar.
Efectivament. Cal dir, no ho he dit abans, que els exercicis tenen diferents modalitats. Es pot fer l'experiència completa del mes, però també es fan de 8 dies a 20 dies, o en la vida corrent, és a dir, en persones que un mes no el tindran, no el podran...
Un mes, en principi, seria, com els que feu Manresa, estar, en aquest cas, a la cova de Manresa,
exacte,
durant un mes, 24 hores.
24 hores, entregat en el silenci, doncs, a fer tot aquest recorregut, amb un grup, normalment, bueno, també es pot fer individualitzat, però a vegades ajuda més fer-ho en grup, encara que després cada persona té el seu acompanyant.
Ell, Sant Ignasi, quan ho pensa, quan ho pauta, pensa en 30 dies...
En 30 dies i estrictament personalitzats. Ell no concebia el grup. Després això, per facilitar de logística, doncs s'ha instaurat, no? Però en aquells últims anys també s'ha recuperat, és bé, si bé es pot fer en grup, que això no substitueixi l'acompanyament personal diari de cada persona, perquè aquí és on es juga l'únic i específic de cada recorregut. Aleshores, per tant, tot això és per dir la primera setmana de reconciliació.
Anem a la segona setmana.
La segona setmana és l'escolta de la crida personal. Una vegada un s'ha reconciliat, s'ha tret la motxilla que carrega el pes i que amb això no es pot caminar, una vegada un ha deixat a fora aquesta càrrega, a través de la contemplació de la vida de Jesús, que és el seu naixement, la seva infantesa, l'escolta d'aquestes veus que sentia, que al final tenen la seva culminació en el Jordà, on sent la paraula del pare, tu ets el meu fill, el meu estimat. En aquell moment Jesús entén, ja sap què és el que ha de comunicar als altres. A través d'anar a contemplar la vida de Jesús, un va descobrint la pròpia crida. I, de nou, el fruit d'aquesta segona setmana és identificar aquesta o voluntat de Déu o identificació del desig interior. És descobrir que l'autèntic desig és el mateix que el desig de Déu. Si no coincideix és perquè no estem escoltant veritablement el desig pregon. No? Perquè en la profunditat del que som ens trobem a Déu. Déu no és, sinó la nostra profunditat, no? Si hi ha un desfase és que encara no sabem escoltar en profunditat la veu, o encara no ha germinat allò que està per nosaltres, que no podem esbrinar almenys la direcció. Si no és una opció clara, almenys si podem confirmar el camí o la direcció cap a on sentim que va el nostre creixement. Creixement, una de les paraules que abans s'han esmentat.
Jordi ens ha notat també. Aquesta seria la segona setmana.
Aquesta
escolta d'aquesta crida autèntica, d'aquesta crida profunda.
Exacte. Això que cavalga, diguem-ne, amb els textos de l'Evangeli, perquè culminaria, diguem-ne, l'elecció de Jesús, és anar a Jerusalem i entregar-se a Jerusalem. Ell sent que no es pot quedar a Galilea, perquè si el seu missatge no arriba a la capital religiosa, política i militar, diguem-ne, dels romans, no tindrà efecte, serà una cosa que no durarà. Llavors ell sap que ha d'afrontar-se al temple, a la institució del temple, amb el risc de perdre la vida, com li succeirà. Bueno, aquesta opció de Jesús arribar a Jerusalem, que culmina amb l'Eucaristia, preneu i mengeu, preneu i beveu, és d'alguna manera l'opció a la qual un diu sí, d'entregar-se, que serà la creu i la glòria. Aquesta creu, aquesta mort i aquesta resurrecció, que és tot
aquest
procés...
Morir per viure.
Aquest morir per viure. Sempre estem morint per viure en una altra dimensió, en aquest procés de mort i resurrecció que pauta tot el ritme de totes les coses, no? Una llavor ha de morir perquè neixi l'espiga, inspirem i si no deixem l'aire doncs no podrem tornar a inspirar, per tant aquesta expiració de l'aire també és una mort per tornar a recuperar, iniciar un nou alè. Això és la tercera setmana, és la mort, i la quarta setmana és la resurrecció. Per tant, una vegada s'ha fet l'elecció, una anticipar allò que el farà morir i al mateix temps allò que el farà viure en plenitud. A través de la passió del Senyor, però que ja no es viu des de la culpabilitat i una cosa exterior que hagi passat fa 2.000 anys, sinó que està succeint ara,
amb la teva vida,
en la pròpia vida, no? I en la vida de la humanitat. I això és la possibilitat d'aquesta nova vida, aquesta resurrecció. El sepulcre és també una matriu on mor l'antic i neix el nou, no? I aleshores, al final dels exercicis, culminen amb la contemplació per assolir amor, que és la mirada transfigurada sobre la realitat, diguem-ne. La persona que s'ha retirat, com també a l'inici ens parlava
el Jordi,
doncs s'ha convertit en un retorn al món d'una nova manera, no? Aquesta contemplació per assolir amor és el que fa que els exercicis tornin al lloc d'on s'ha sortit, però d'una manera transfigurada, d'una manera transformada.
El resultat ha de ser coses concretes, han de ser elements concrets de vida o una apertura, diríem, més no tan concreta, més global?
Les dues coses poden ser. El més important és aquesta apertura, aquesta mirada nova, que és l'experiència que el mateix Sant Ignasi va tenir a Manresa. Ell, quan surt a la cova, no? Quan ell, després de l'any que passa a Manresa, encara no ha canviat la decisió, perquè continua volent anar a Jerusalem, per tant, no hi ha hagut un canvi de decisió, però és totalment una altra mirada la que té sobre les coses. Per tant, el més important dels exercicis és aquesta mirada més oberta, més espaiada. Si en el recorregut s'ha concretat alguna cosa, doncs perfecte, vol dir que el tema estava madur perquè ho fos. Però no es precipita, ni es provoca, ni és el més important de tot.
I si no, no passa res si no s'està prou madur, no? En aquest sentit.
Absolutament.
Tampoc no cal anar a buscar eleccions o coses concretes.
Aquest és el risc del que dèiem abans de la programació. Si un pensa que d'un exercici de 8 dies o d'un mes ha de sortir una decisió clara i distinta i no surt, aleshores un queda frustrat perquè estava programat que això succeís i, gràcies a Déu, l'esperit no es programa, perquè per això és l'esperit, no? És un vent que no saps ni d'on ve ni d'on va i, per tant, has de deixar-te portar. Potser la millor experiència dels exercicis és haver-se desprogramat. Només aquesta desprogramació ja és el millor fruit que aquella persona hauria de...
Ens ha quedat ben clara la diferència entre la programació i la pauta, eh? Molt bé, hem conegut, doncs, hem pogut introduir-nos en el que és l'inici i la finalitat d'aquests exercicis espirituals de Sant Ignasi, també en el seu context del seu moment, aquest recorregut de les quatre setmanes. Entrarem una mica més en alguns aspectes, en alguns elements dels exercicis. Veurem també la connexió amb d'altres tipus d'experiències. Però abans anem a escoltar el conte que ens ha portat el Jordi avui.
Un manuscrit molt brillant. Expliquen que en una llibreria d'un barri pobre d'una gran ciutat es va trobar en un baúl un manuscrit antic, tant que ningú va poder datar-lo en el temps. El manuscrit restava intacte al pas del temps i, tot i el color groguenc del full, el contingut era visible i s'havia anat transmetent generació rere generació. El manuscrit contenia com unes pautes, uns exercicis que servien per qualsevol que volgués arribar al coneixement. I la seva pauta havia estat seguida per molta gent, molta, ni se sap quanta. De totes les paraules i frases del manuscrit, el meu pare sempre s'havia quedat amb una frase. Doncs deia que l'essència de tot el manuscrit quedava recollida en aquella reflexió. Fes que cada dia surti el sol, no el que veiem a dalt del cel, sinó el sol que il·lumini el teu camí i el dels altres. Per fer-ho, només necessitaràs quatre coses: amor, perdó, pau i humanitat. Sempre que trobo que els camins de la meva vida costen més de lo normal, interioritzo aquestes quatre paraules: pau, perdó, amor i humanitat. Amb elles, cada dia surt el sol.
No sé si aquest manuscrit, gràcies Jordi, no sé si aquest manuscrit era el dels exercicis de Sant Ignasi, però segurament aquestes quatre paraules també hi surten, no?
Totalment, totalment. Es podrien quasi identificar per cadascuna de les quatre setmanes que hem esmentat.
Gairebé, gairebé, sí. Quan ho has esmentat, Jordi, també hem pogut fer aquesta connexió. Molt bé, doncs continuem parlant de seguida amb el Xavier Meloni, avui parlant sobre aquest exercitar l'esperit i parlant més en concret dels exercicis espirituals de Sant Ignasi.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui, al Decapidenou, parlem d'exercitar l'esperit. Ens preguntem com podem exercitar la nostra dimensió espiritual i n'estem parlant amb Xavier Meloni, teòleg, antropòleg i jesuïta, expert en el diàleg interreligiós. Xavier, ens parlaves fa un moment d'aquestes quatre setmanes, d'aquest procés pautat de les quatre setmanes dels exercicis espirituals de Sant Ignasi, i ens anaves apuntant la importància de l'acompanyant. Per què és important aquest acompanyament i que ho faci una persona concreta, no? Que no sigui un acompanyament de grup, sinó aquest acompanyament personalitzat?
Perquè no tenim una perspectiva suficient sobre nosaltres mateixos. És a dir, almenys en l'inici. Estem tan identificats amb el que vivim, amb el que pensem, amb el que sentim, que no tenim distància. No som testimonis de nosaltres, som moltes vegades víctimes de nosaltres mateixos. No? Aleshores, justament, l'exercici espiritual és un exercici de silenciament, de desidentificació, de tornar-nos testimonis de nosaltres. Però en aquest procés en el que estem molt implicats, moltes vegades hi ha paranys que no veiem. Aleshores, la mirada de fora, una mirada absolutament incondicional, que fa, de fet, de mirall, és el que ens... No fa més que retornar-nos allò que som, però des d'un angle que des de nosaltres no podem veure. Hi havia un company que utilitzava una imatge que no és molt bonica, però és clara, respecte a quina és la funció de l'acompanyant respecte del que fa els exercicis. Diu, és com qui ajuda a aparcar un cotxe a l'altre. Qui condueix dintre del cotxe és el que porta el volant, no?
Sí, sí, és el seu cotxe.
És el seu cotxe, no? Però els parafangs, o sigui, una pedra, un forat, o el que sigui, des de dintre del cotxe no veu. És una persona que és a fora que li diu, mira, a la dreta, a l'esquerra, compte que aquí toques, compte que aquí hi ha un... Bueno, doncs, no s'ha de saber molt, diguem-ne, s'ha de simplement estar molt atent a donar-li la direcció, la pauta precisa perquè ell, que és qui condueix, aparqui bé el seu cotxe, no?
És una gran responsabilitat, també, no? Perquè imagino que hi ha el perill en certs moments de dir, no, espera, ja agafo jo el cotxe, no?
Aquest és un perill, efectivament, certament, substituir, no? Substituir, que en qualsevol acompanyant...
O agafar el volant un moment i dir, no, gira, no?
Exactament, no? I no deixar que ell ho aprengui. El que passa, que, i això també és delicat, també hi ha una funció del mestre, quan s'és veritablement mestre, que és qui sap també anticipar-se o qui veu en profunditat l'altre que de si mateix no sap veure, no? Llavors també està en l'art, no? No és purament una tècnica de fer un cotxe, que és pràcticament obvi el que s'ha de fer, no? Sinó que també, quan més mestre és la persona que acompanya, més se n'adona de quin és el bloqueig, quin és en aquell moment la dificultat, i això també requereix experiència i maestria, diguem-ne, no? Mestratge.
Ens parlaves abans també de dir, bueno, és un dels exercicis espirituals en una certa etapa, es va arribar també potser una mica a cremar la fórmula o se'n va fer un ús a vegades distorsionat, imagino, doncs, com amb totes les bones eines, en certes etapes de la vida, de la història, doncs se'n sap fer un ús més bo o un ús no tan bo, podríem dir. I això fa que a vegades també s'hagi tingut una visió o una mica, doncs, un prejudici sobre, o com una cosa antiga, com una cosa que ja no... vella, que ja no, que no està actualitzada. I per contra, avui en dia, doncs, en un àmbit laic hi ha una set per tot el tema espiritual, pel creixement, pel treball interior, es parla d'autoconeixement, es parla de creixement, desenvolupament personal. una mica, què hi ha en comú? Quins punts hi ha en comú entre aquestes set, aquestes ofertes que a vegades hi ha, doncs, algunes segurament també més encertades, d'altres menys? Què en canvi aporta de diferent? Quins ponts o vincles s'estableixen entre aquest creixement espiritual, desenvolupament espiritual que avui en dia, doncs, a vegades s'ofereix en diferents àmbits i els exercicis espirituals, aquesta proposta pautada concreta de Sant Ignasi?
Amb el risc de ser simplista, perquè les coses són complexes, però per potser clarificar el comú i el diferent, jo diria que la primera part dels exercicis, fins a cert punt, seria un estar lliure dels propis sorolls, de la pròpia tensió, de les dimensions no reconciliades, ser lliures d'allò que ens frena, que ens priva d'estar en pau amb nosaltres mateixos, d'estar bé amb el do de l'existència que se'ns ha donat. Aquesta és la primera part dels exercicis. I la segona és lliures per A, la part de la donació, de l'entrega, del do d'un mateix, no? Jo diria que potser hi ha tot un tipus de pràctica, de reconciliació, bueno, d'autoconeixement, que posa l'accent més en la primera part. Està bé a mi mateix. Perfecte, que això és bàsic.
És bo i es sap, però es pot anar
més enllà. No? Que és tota la dimensió del lliurament. No? O sigui, la vida se'ns lliura perquè la lliurem. I quan completem aquest cicle, aleshores flueixen aigües profundes d'aigua de vida, no? La primera part és necessària en un moment en què estem tots bastant crispats, confosos, i, per tant, tot el temps que calgui per posar bé el primer. Però una vegada ho hem clarificat, aleshores, aquest lliurar-se és potser el que clarament els exercicis aporten respecte de la primera part, que és comuna amb tot el que has dit, no?
Amb d'altres confessions, quins paral·lelismes hi ha? O hi ha experiències semblants?
Això és un tema molt interessant. A veure, voldria dir dues coses diferents. D'una banda, en totes les tradicions culturals i espirituals del planeta hi ha el que se'n diuen les experiències iniciàtiques. I entenem per experiència iniciàtica també un ritme en quatre temps, que és l'apartament del món, tornant a la paraula de l'Oriol, del Jordi, és a dir, aquest retirar-se, aquest recés, aquest distanciar-se de la quotidianitat, perquè en la quotidianitat no tenim la distància necessària per clarificar-nos, per treure una perspectiva que, si estem massa implicats, no la veiem. Primer, en retirar-se o apartar-se. Segon, davallament a les pròpies ombres, als propis inferns, és a dir, tot allò que no tenim clarificat a nosaltres mateixos, tot aquest detritus de pulsions amagades que Jung anomena ombres i que, bueno, són totes les nostres tentacions, són les nostres lluites, és a dir, deixar-les, de témer-les i anar a la recerca d'elles perquè formen part de nosaltres i se'ns apoderen si no les identifiquem. Quan davallem els propis inferns, diguem-ne, i combatem contra els nostres propis dracs i monstres i els convertim en amics, d'enemics en amics, no? Perquè li posem rostre i descobrim que són energia nostra que és aliada i no adversària, aleshores rebem un nom nou. És el tercer moment, no? Tota tasca iniciàtica, després d'haver lluitat contra les forces adverses, fa que neixi una persona nova i rep el seu nom nou, que seria la descoberta de la pròpia crida, del propi desig, un nom nou. En altres tradicions inclús es canviava el nom després, bueno, com passa a Àfrica o als australians, canvien el nom en el moment que tenen
aquesta experiència.
Exactament. Nosaltres no canviem el nom, però d'alguna manera és un nom, un home nou, una persona nova.
Antigament sí que la persona religiosa canviava de nom. Amb aquesta idea també.
Amb aquesta idea absolutament d'haver nascut de nou. I el quart moment és el retorn al món amb una mirada transfigurada. El servei a la comunitat, el servei a la transformació del planeta, diguem-ne, doncs amb la nova identitat i amb la nova alliberació de la ment i del cor. Per tant, això ho trobem arreu. Un mes...
I més curiosament també amb aquestes quatre... És molt bo que la intuïció en aquell moment del mateix Sant Ignasi, i que vol dir d'alguna manera que això està, diríem, a l'ADN del ser humà, també. Podríem dir, no ho sé.
Totalment, totalment. És a dir, tots participem de les mateixes intuïcions. Per tots nosaltres corren els mateixos llitres de sang, aproximadament, i tenim la mateixa estructura òssia i el mateix ritme del batec del cor, aproximadament, uns paràmetres. Doncs tot el que sigui recerca de l'esperit forma part del patrimoni de la humanitat, i això és el que, gràcies a Déu, estem descobrint ara, no?, que nosaltres fem el nostre camí, perfecte, però que resulta que en el sufisme, en el budisme, en l'hinduisme, en les tradicions aborígens, com hem esmentat, doncs aquesta intuïció també hi era. Ara mateix, per exemple, tinc contacte amb comunitats budistes i ara fa poc han acabat un procés de 4 anys, nosaltres diem un mes, ostres, un mes, i ja ens assustem.
Ja ens sembla doncs, terrible.
4 anys, no?, dedicats en silenci a fer tot aquest recorregut. Clar, s'arriba molt lluny i poden arribar, dels 4 anys, no els 4 anys són en silenci, però estan rigorosament tancats, d'aquests 4 anys, 6 mesos sí que són en 6 mesos, en silenci, 6 mesos. Arriben a fer 15 hores de meditació.
El Jordi se li posa els pèls de punta.
Bueno, sí, sí, d'això es tracta, de que, perquè quan es posen els pèls de punta es poden tallar millor, diguem-ne, no? O sigui, d'això es tracta. És a dir, és posar en joc la totalitat, clar, els exercicis espirituals sí, sí, són exercicis físics també, no? Mouen la totalitat de la persona i aleshores, clar, quan més exigent és l'experiència, més capacitat de transformació té, efectivament. Que, i després,
digues,
la vida mateixa és la iniciació, no? Sí, l'existència mateixa és la gran iniciació, per això venim a l'existència. Qualsevol altra votació és una mena de constructe necessari, artificial fins a cert punt o provocat, però que tracta de retrobar en aquest procés la vida mateixa que vivim. No?
És, per tant, una experiència arquetípica? Podríem utilitzar aquesta expressió?
Plenament, plenament. I aquí són els exercicis poden dialogar amb les grans tradicions en aquest moment del planeta. O sigui, això és el bonic, no? Que situem, doncs, la tradició cristiana doncs, aforta això, com en el budisme, el sufisme o l'hinduisme té altres pràctiques d'iniciació.
Hem parlat abans de l'estructura, de la pauta global, però seria bé també parlar potser de la pràctica més diària o d'aquelles, del que seria l'exercici en si. Quin tipus d'exercicis que fins i tot persones, que una cosa és dintre dels exercicis pròpiament i l'altra és que persones que ens estan escoltant i diguin, ostres, doncs jo vull, en la mesura que pugui, doncs anar obrint la percepció cap a aquesta, o anar exercitant una mica el meu esperit, què puc fer també a casa amb la petita intuïció que tingui i quina forma d'aprendre això, no?
Diguem-ne, que la metodologia ignasiana per excel·lència, de la manera ignasiana de pregar, és prendre un text de l'Evangeli, que si agafem una altra tradició podria ser doncs, una imatge, no? Una escena, en el cas nostre, l'Evangeli. Imaginar-la interiorment, no sé, per exemple, Jesús i la Samaritana, no? Doncs primer un llegeix el text i una vegada l'ha llegit, tanca els ulls i aleshores recrea aquella escena com si un es fes present, fos contemporani a allò que va succeir. Ja un esdevé la Samaritana. I aleshores s'estableix un diàleg amb Jesús, no? I aleshores un deixa que aquella aigua, aquell pou, el tema dels cinc marits que surten a l'Evangeli, el tema del messianisme, del si un temple en un temple, a un altre temple, on ha d'aparèixer el Messies, sigui posat en paraules contemporànies. Quan això s'ha anat com mastegant, pot ser més com una reflexió o més com una visualització, s'acaba amb un diàleg, no? Tornar a sedimentar el més profund que hagi sortit al llarg de l'hora, perquè el temps és 3/4 d'hora o una hora sencera de pregària, i després d'haver acabat aquesta hora de contemplació, escoltar què ha succeït durant la pregària, on he sentit, Sant Ignasi parla de consolació i desolació. La consolació és allò que eixampla el cor, i la desolació és allò que l'encongeix. Doncs bé, en aquesta escena en el que jo m'he resituat de nou com contemporània de Jesús, què és el camí s'ha obert o què és en el camí s'ha tancat.
Okay,
i aquesta sedimentació que va deixant cada pregària és el que un posa en comú amb l'acompanyant. Llavors l'acompanyant a través d'aquestes alternàncies de consolació i desolació, o sigui d'obertures i de tancaments, és el que li serveix per dir, mira, torna aquest text, torna aquest punt, o no, no t'entretinguis amb això, anem a una altra cosa, no? És el que té la perspectiva, el que ajuda a aparcar aquest cotxe, no?, a través de dels moviments que l'altre ha tingut, bloquejos o claredats que ha anat tenint, no?
I m'imagino que amb això, el silenci, tot el que sigui això, espai de silenci, que un pot fer a casa, i en aquest cas, doncs, com ens proposaves davant de l'Evangeli, és a dir, com ho podem fer, potser així a nivell casolà, esperant potser qui tingui interès en un cert moment en tenir una experiència més concreta en el format que oferiu des de la cova de Manresa i arreu del món la comunitat de jesuïtes.
Doncs la manera més senzilla és o a través de la missa de cada dia, amb el text de l'Evangeli que està molt ben seleccionat, i a més hi ha una petita pregària que situa, i a més hi ha
els llibrets de la Claret,
la mateix. Com entenc que bastant els oients estan per la bord, diguem-ne. A través dels llibrets, i per tant seguint el cicle litúrgic, perquè és una bona selecció de les lectures de cada dia, o bé seguint una lectura lineal seguida d'un evangeli, agafar l'evangeli de Marc, o de Lluc, o de Joan, i escena per escena dedicar-li mitja hora o una hora diària, el temps que un disposi, no mitja hora ja n'hi ha prou, però si és una hora millor, llegir el tros que avui em centraré en això, i aleshores deixar que vagi obrint-se, que vagi traient tot el suc que té. Un dia, dos dies, pot estar una setmana, 15 dies, segons la ressonància. Quan s'acaba, doncs passa al següent, i aleshores pot fer una lectura contemplativa de tot un evangeli o del ritme litúrgic, com dèiem abans.
I qui vulgui ja una experiència més directa d'exercicis de Sant Ignasi, això, tal com ens comentaves, modalitats doncs, de 8 dies de permanència allà a la cova de Manresa, en el cas de Catalunya, diguem, que és l'àmbit amb el que ens estan escoltant ara, no? Un mes o acompanyament durant l'any, no?
Exactament. Les modalitats són el mes és l'experiència completa, 8 dies d'exercicis, o bé els exercicis en la vida ordinària. Això és el que també fa uns anys s'ha descobert, que persones 8 dies, un mes sencers no poden, però en canvi, al llarg de tot un curs, amb 3 caps de setmana, es van fent aquest recorregut doncs dia cada dia, pregant aquesta hora diària, amb tot un any escolar, diguem-ne, no? De setembre al juny es fa el recorregut semblant al mes quan és intens, diguem-ne.
Doncs tenim una pauta molt clara ja per exercitar aquest esperit que era la proposta d'avui per als nostres oients. Moltíssimes gràcies, Xavier Meloni, teòleg, antropòleg, jesuïta, expert en diàleg interreligiós i, a més, acompanyant exercitat d'exercicis espirituals, també. Gràcies per haver estat avui al nostre programa i per haver-nos acompanyat a comprendre una mica millor doncs, aquesta pràctica de l'exercici de l'esperit, diria, amb l'àmbit ignasià, però també amb aquesta visió ampla que ens porta a l'essència d'humans. No?
Gràcies a vosaltres d'interessar-vos.
Doncs avui hem triat, per acabar aquest espai, una cançó de la Marina Rossell, que va posar en un cert moment en música aquell cant espiritual de Maragall tan i tan conegut.
Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira amb la pau vostra dintre de l'ull nostre, què més ens podeu dar en una altra vida? Per això estic tan gelós dels ulls i el rostre i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor que s'hi mou sempre. I temo tant la mort. I quan vingui aquella hora de temença en què s'acluquin aquests ulls humans, obriu-me'n, Senyor, uns altres de més grans per contemplar la vostra faç immensa. I quan vinc, amb quins altres sentits me'l fareu veure, aquest cel blau damunt de les muntanyes i el mar immens i el sol que per tot brilla? Déu-me en aquests sentits l'eterna pau no voldré més cel que aquest cel blau. I quan vingui aquella hora de temença en què s'acluquin aquests ulls humans, obriu-me'n, Senyor, uns altres de més grans per contemplar la vostra faç immensa. I quan vinga...
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
I ara hora per escoltar la darrera part del nostre programa, aquella brúixola que ens porta l'Anna Rallo.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Anna, havíem triat per avui la frase "això no ho puc perdonar".
Sí, 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 sí.
I hem vist el vincle, amb el que ens ha parlat avui el Xavier Meloni. Una frase que ens fa perdre el nord. Quan diem això, d'alguna manera hi ha alguna cosa dins nostra que està desorientant-se, podríem dir.
Sí, mira, hi ha molts moments a la vida en què sembla que la vida et copeja amb molta força, o fins i tot hi ha gent que té la sensació de que no en surt d'una, que ja n'entra en una altra. Sí que és veritat el que sempre diem nosaltres, que hi ha moltes coses que es poden controlar, però n'hi ha d'altres que queden fora del nostre abast, com per exemple la mort d'algú, o viure un accident, o viure en un context de guerra. Aquestes coses no les podem controlar. Però hi ha moments en què un pensa això, que ha tocat fons o que hi ha coses que no es poden perdonar perquè t'han tocat molt o pel que sigui, però avui portem un cas que demostra que no només un se'n pot sortir i que pot perdonar, sinó que a més, encara que sembli impossible, un pot treure coses bones, fins i tot d'aquestes situacions.
Pot aprofitar, pot ser una oportunitat, el que en diem
també
moltes
creixement.
Vegades, no?
Sí, sí, aquesta paraula que avui ha anat sortint. El cas que porto avui és un cas una miqueta emblemàtic, és un pas conegut. Potser pel nom no us sonarà, és el nom el Quim Puc, però si us feu memòria, és una imatge...
Imatge que tenim gravadíssima
Sí, de la guerra de Vietnam, d'una nena corrents, nua, i amb una cara de dolor tremendo.
Diria una imatge que forma part d'això, d'aquestes imatges col·lectives, sí, que tots en un cert moment doncs, l'impacte va ser tan...
Sí, va guanyar un premi Pulitzer, o sigui, va ser una foto molt coneguda i que de fet ha transcendit la història.
És una mica icona d'aquesta guerra
d'aquell moment. Doncs avui expliquem el cas de la Quim Puc. Està situat en aquest marc de la guerra de Vietnam, durant la Guerra Freda. La història de la Quim Puc comença el 1972, quan ella tenia 9 anys. Ella vivia al Vietnam, en un poblat a prop de Saigon, en una zona on els nord-vietnamites estaven intentant infiltrar-se, és a dir, que estava en plena zona de guerra. I va haver-hi un moment en què, degut a estar en aquesta zona, un avió sud-vietnamita, sota ordres d'Estats Units, o sigui, ja veus que aquí hi ha molts implicats, van tirar una bomba de napalm a sobre del seu poblat.
Una bomba de napalm.
Napalm. El napalm, no sé si ho coneixes, és molt més potent que la gasolina, és un combustible molt més potent perquè crema, té una combustió molt llarga, crema durant molta més estona i arriba a temperatures de fins a 1.200 graus centígrads.
Déu-n'hi-do.
Sí, que estirés aquesta bomba, diuen que va ser un error, o que estirés la bomba de napalm, diuen que va ser un error. El que sí que va ser voluntari, en certa mesura, va ser que algú anés allà a tirar una bomba. Ah, no, o sigui, algú va prendre la decisió...
No va caure perquè sí, òbviament.
No, algú va prendre la decisió d'enviar un avió i algú va prendre la decisió de pitjar un botó perquè aquella bomba caigués. Bueno, la qüestió és que, tot i que tant ella com la seva família van intentar fugir, l'equip no ho va aconseguir i es va cremar. La famosa foto aquesta que recordem tots està presa en aquest moment en què ella corria fugint del foc. Estava nua perquè la seva roba ja s'havia cremat, però la gasolina i el napalm, aquest combustible, seguia cremant a la seva pell i va seguir cremant encara durant molta estona, perquè recordem que era de llarg de combustió. Ningú pensava que sobreviuria, tenia cremades de tercer grau en el 65% del seu cos. Va estar hospitalitzada durant pràcticament 14 mesos, moltes intervencions, ella deia, diu, absolutament dolorós, fins al punt de desmaiar-se cada vegada que li feien cures, però bueno, va poder sobreviure, va poder sortir d'aquí, tot i que amb mals de cap i amb diferents seqüeles, però va poder tornar al seu poblat, amb la seva família, pràcticament més d'un any més tard.
Però aquí no es va acabar, aquí no es va acabar aquí el seu no es va martiri, acabar. Podríem
bueno,
dir.
Ella va més o menys refer la seva vida i bueno, ella tenia el somni o les ganes d'estudiar i el 1982, o sigui, 10 anys més tard, va tornar a Saigon per anar a la Universitat de Medicina. Però va tindre la mala sort, o al revés, de que agents del govern s'assabenten que ella era la nena de la foto i la van agafar, la van treure de la universitat, no li van permetre seguir estudiant i la van utilitzar com a símbol polític. Vale, dels mals de la guerra, de tot el que havia passat, i llavors durant un temps va estar vivint a...
O sigui, es va convertir en icona vivent, a part sí. de la fotografia es va convertir en icona vivent utilitzada.
Per... Ella va demanar, sisplau, va pregar que sisplau la deixessin estudiar, que li deixessin refer la seva vida, la van retirar a Ho Chi Minh, no li van permetre, la van utilitzar per filmar pel·lícules, per fer de propaganda, només la van deixar tornar al seu poblat sota un estricte control, perquè clar, era una icona política i per tant tot el que feia estava absolutament regulat. O sigui, no tenia vida pròpia. Ella aquí, ella ho diu, i el que volia era morir-se, no tenia cap ganes de seguir, perquè, ostres, me'n surto d'una i ara no em deixen permetre seguir amb la meva vida. El 1986 va tindre la sort de que per fi la van deixar anar a estudiar, això sí, va ser Cuba, per tant, ella va haver d'anar a Cuba, però bueno, va poder començar a estudiar medicina, però de nou un altre revés, i és que per culpa d'una diabetis va començar a perdre visió i va haver de deixar els estudis.
Déu-n'hi-do.
Clar, de nou perd l'esperança per tot, bueno, però la vida d'aquesta noia sembla que no hi ha part negativa sense part positiva, i mentre està a Cuba coneix el que seria el seu marit, i el 1992 es casen, i mentre estan de viatge de noses a Rússia, sembla que van, de tornada a l'avió fa una parada tècnica a Terranova i ells aprofiten aquest moment per exiliar-se i acaben finalment vivint a Canadà.
Per poder fer la seva vida de
la
debò.
La seva vida, exacte. Per una vegada, diu...
I això com queda?
Això com queda? Mira, la Kim reconeix que el que li hagués sigut molt més fàcil hagués sigut odiar. Odiar a qui va donar l'ordre de tirar la bomba, de qui la va tirar, dels agents que la van agafar i no li van permetre fer la seva vida, o fins i tot a la vida, no? Perquè per fi podia estudiar i de sobte...
Motius no n'hi faltaven.
Sí, però bueno, tot i que era el més fàcil per ella, reconeix que aquest no era el camí de debò per trobar la pau interior o per trobar-se a gust amb si mateixa. O sigui, ella reconeix que l'únic camí que realment la podia estar fent en pau era perdonar als altres i reconciliar-se amb tot el que havia passat i amb tot el seu patiment.
I ho va fer?
Sí, 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 sí. Clar, aquí, tal com comentàvem avui, potser no es tracta tant d'un camí on el poguessin acompanyar o que li fessin de guia les religions o els amics, era un camí interior. Aquestes altres persones l'acompanyaven des de fora, però el camí era un procés intens seu. Vale? I ella marca molt això. No? Llavors, a través de lectures, de pensaments, de reflexió i de molt de temps. No? Ella diu, és un procés molt lent i molt dur, no? D'anar reflexionant i d'anar pensant. Ella, per fi, va arribar a aquest punt. De fet, el 1996 la van convidar a uns actes commemoratius de la Guerra de Vietnam, que es feien als Estats Units, i allà va expressar públicament el seu perdó a totes les persones que havien contribuït al seu patiment, i aquest perdó va quedar segellat quan es va abraçar amb el pilot que havia deixat caure la bomba de napal sobre el seu poblat. És a dir, que va trobar la pau quan realment va ser capaç de perdonar i es va reconciliar amb l'altre.
Déu-n'hi-do. D'una icona passem a una altra.
Sí.
D'una icona d'odi, de destrucció, passem a aquesta icona de perdó. No?
De perdó, sí.
Què n'hem de treure de tot això?
Mira, que històries com aquestes n'hi ha moltes. Algunes són conegudes, com les de l'equip, o fins i tot el Nelson Mandela, que té una història, podria ser bastant paral·lela a aquesta, però també n'hi ha moltes d'anònimes, de persones que han patit a la vida i que han pres la determinació de no deixar-se portar per l'odi. I han escollit, i remarco la paraula escollir perquè realment és una elecció, han escollit un procés que és molt més difícil i llarg, però que a la llarga és molt més beneficiós perquè és l'únic que realment et permet arribar a la pau. Això, la importància del perdó i de la reconciliació, no? Com a únic procés per arribar a aquest punt.
Llavors, aquesta frase inicial que dèiem, això no puc perdonar, aquesta frase que ens fa perdre el nord, recuperem el nord... Quan
diem això pot ser llavor d'esperança.
Això pot ser. Això que estic patint, aquest dolor, a tot això, puc convertir-ho en llavor d'esperança. Realment, sí. Si aquesta noia va saber perdonar tot això, tot allò que puguem viure, és sí. absolutament perdonable.
Bueno,
no?
El perdó per això és molt complicat, té, molt, no, no, té límits dubte, i dubte, és molt personal.
Però és un
sí,
cas que però... veiem realment la magnitud, no? del que va viure i per tant, de tot el procés interior que va fer per poder...
Sí, sí,
per
que és
poder...
factible, en tot cas és factible.
Exacte,
sí.
Exacte. Doncs fins aquí hem arribat avui al final del nostre programa, però no ens marxarem sense veure quina resposta donem a aquella pregunta que fèiem al començament del programa d'avui. Com podem exercitar la nostra dimensió espiritual?
Avui he iniciat un nou camí. Un camí que no només em beneficia jo físic o psíquic, sinó també la meva dimensió espiritual. Tinc uns exercicis per endavant. Per sort m'han dit que respecti molt el meu ritme. Però el meu desig és escoltar Déu. Per tant, em donaré temps. S'ha d'escoltar una veu profunda, una identificació, un desig. S'ha de viure. Déu està a l'abast de tothom. I en aquest camí mirarem la mirada del perdó, rellegirem la vida, escoltarem la crida personal, contemplarem allò que ens fa nosa i tornarem a viure. Una nova vida, una mirada nova. A més, tot aquest camí el faré acompanyat. Un mirall que em retorna allò que sóc. Que continuï el camí de vida.
Molt bé, Jordi, doncs continuem també ja al final, o acabem, nosaltres l'acabem, acabem avui, però continuarà el dimecres vinent, serà a les 9 del vespre, a les 8 del vespre, perdó, a les 8 del vespre, que tornarem, les 9 són ara, a les 8 del vespre que tornarem a ser aquí, de cap i de nou. Gràcies, Jordi, gràcies, Anna, fins dimecres vinent, que parlarem de mindfulness. Atenció, consciència plena en l'ara i aquí, serà Fernando Tobias i Luis López qui ens en vindran a parlar. Fins dimecres.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals. Ràdio Estel.